Amb la pandèmia, els confinaments, el teletreball i les classes online, tenir internet de qualitat a tot Catalunya s'ha convertit en una necessitat real i bàsica. És possible tenir internet al 100% del territori? Som a prop o encara falta? Quina és la situació, Marta Cristià?
El govern català, a través del projecte Xarxa Oberta, ha passat en 10 anys d'instal·lar prop de 2.500 quilòmetres de xarxa de fibra òptica a més de 4.500. En el marc del Pacte Nacional per la Societat Digital, s'ha marcat l'objectiu d'estendre la xarxa pública de fibra òptica fins que el 2023 es disposi d'un punt de presència efectiu a tots els municipis i zones d'activitat econòmica. Però el que fa el govern és desplegar aquesta xarxa i deixar un punt de presència al pas de cada terme municipal. És a dir, posar la infraestructura perquè sigui més fàcil desplegar el servei i que els operadors puguin oferir serveis ràpids, de manera que l'anomenat últim quilòmetre, perquè internet arribi a cada usuari, queda en mans dels operadors.
Ja fa molt de temps que aquí al Popà parlem d'aquesta anomenada popularment última milla, aquest últim quilòmetre. En això fa molt de temps que hi treballa Gifi.net. Us dic com s'escriu: Gifi.net. És un projecte tecnològic, social i econòmic que té com a objectiu facilitar la connexió... Sento algú que parla? Objectiu, facilitar la connexió a internet de banda ampla i que n'ha portat a llocs on no n'hi havia. En Ramon Roca, bon dia i benvingut al Pop-Up. És qui és, crec que estava parlant, us el presento.
Hola, bon dia.
Ramon Roca Tió, president i cofundador de Gifi.net. Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona.
No sé si s'ha sentit per antena, jo el sentia, però clar, com que estem aquí junts amb cables, Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Et queixaves de la paraula projecte, jo crec, no? Deies, no, amb un projecte no, som una empresa, no?
No som una empresa i no som un projecte.
Què sou, què sou, què sou?
Des de fa molts anys som una iniciativa ciutadana. Abans estava dient que és les operadores els que han de fer l'última milla, doncs. Nosaltres reivindiquem que també podem ser els ciutadans, nosaltres mateixos, que prenem la iniciativa. Això és el que vam fer fa aproximadament 20 anys. I després potser en col·laboració doncs, de no les operadores tradicionals, sinó d'operadores de proximitat, perquè a tots els pobles hi ha electricistes, hi ha informàtics, que perfectament poden fer aquesta feina de portar-nos a la internet fins a casa de tots i connectar-nos al 100%.
He de dir que m'he sentit com bastant fatal intentar explicar com s'escriu Gifi.net amb una empresa que dic ja fa tant de temps que esteu treballant, però potser, no sé, potser hi ha algú que ho descobreix avui. No ho sé si això és tan bèstia com això, però és que, clar, fa 20 anys que a nivell tecnològic sou superpioners. Quin és el lloc més recòndit on heu portat internet, Ramon?
Mira, doncs ara te'n diré dos. Una a Navarra, el poble més alt del Pirineu de Navarra, es diu Enzioa. Allà hi viuen només unes 8-10 persones, dues cases, i hi han portat la fibra fins en allà. I l'altra, perquè són molt emblemàtics, eh? Com que me n'has demanat dos, em podria dir més. L'altra és a Castro Serracín, que és un poble de l'Espanya vaciada, a la província de Segòvia, a la vora a Sòria, i és un cas molt clar, perquè d'aquests que també viuen 13 persones, 3 cases, en invierno, que diuen, a fiestas, és de l'Espanya vaciada, potser són més de 100 habitants, però tothom ha hagut de marxar en les últimes dècades, perquè no hi havia internet, perquè no hi havia futur, i per connectar-los els hem connectat a les torres d'alta tensió que van de la línia entre Madrid i Bilbao, que hi són des de fa moltíssims anys, i allà portaven fibra òptica, i a través d'un acord amb Red Elèctrica, doncs els hem connectat en plena pandèmia.
És que el que feu ara, no sé, sempre ha estat important, però jo crec que ara tot ha fet com un clic en què es veu que és evident que hi ha d'haver internet a tot arreu. No sé si amb aquesta pandèmia creus que hi ha molta gent que ja ha fet aquest clic que jo dic, no? És a dir, molta gent ja us dona completament la raó, ja.
Sí, em sap greu, no? I ara quedaria malament. Ja feia temps que ho dèiem, que internet és important, estem al segle XXI, no? Si no tenim internet amb les mateixes condicions al territori que les ciutats, són com ciutadans de segona. I hi havia molta resignació a vegades al territori de que s'havien cregut aquella mentida, si em permeteu, de que bé, com que esteu a pagès ja no necessiteu internet com es necessita a les ciutats, amb el mòbil ja en teniu prou. I aquesta cantarella, que interessava sobretot a la indústria, hi havia gent que fins i tot s'autoresignava i l'acceptava. I això no és així. Si volem igualtat de condicions, vol dir que tinguem les mateixes opcions a tot arreu. A més, és possible. Jo tinc fibra òptica a casa i visc a Pagès. No visc ni en un poble des del 2009. És a dir, és perfectament factible i és l'assignatura que tenim pendent, evidentment, pel segle XXI, perquè la societat amb el segle XXI, igual que al segle anterior, doncs, hi havia necessitat de tenir llum, electricitat, em refereixo, i aigua, si no, no podies viure. Amb internet, si vols tenir igualtat de condicions, la internet al segle XXI s'hi afegeix com una necessitat més.
Clar, no sé si podríem ja dir-li que, bueno, reivindicar que sigui un dret universal i que ja per llei, no?, tothom hagi de tenir aigua, llum i, a més ja posar-hi internet. No sé si això ho veurem en un futur pròxim.
Bé, és que les Nacions Unides, no sé si ho sabeu, ja... El 2011 ja van fer una declaració declarant-ho com a dret humà. Hi ha una mica de controvèrsia, perquè hi ha gent que diu bé, no és ben bé així, el que passa que necessites internet per accedir a la salut, a l'educació, a la llibertat d'expressió, a la socialització, i ens agradi o no, i això es veu molt també quan vas al Global South, per Àfrica i així. És a dir, s'ha convertit en una necessitat i ens ho hem de mirar, efectivament, així. Fa 30 anys no ho era, però el món canvia i efectivament ens ho han de... I així de seriosament, perquè efectivament és dir, condiciona a NGO, perquè si un alcalde que és molt trempat, és un pastor, estava molt colpit per aquest poble que us deia del Pirineu de Navarra, perquè van tenir, m'explicava, un mort en un hivern passat perquè no havien pogut accedir als serveis d'emergència per falta de comunicacions. I si hagués sigut comunicacions, doncs aquest tema hauria estat resolt. Vull dir que la diferència és aquesta, és important, i jo crec, podem discutir, perquè hi ha una discussió de si és un dret fonamental o és un mitjà per accedir a altres drets fonamentals. Ah. Però en qualsevol cas, és una discussió teòrica, jo no soc teòric, jo soc més d'acció, i el que és cert és que si no tens internet, si ens fem grans i ens volem quedar a casa nostra en comptes d'anar a parar en una residència, necessitarem també internet, oi? La pandèmia ha ajudat molt a que la gent en prengui consciència i de la importància que té això, i el teletreball ja és l'exemple més clar.
Clar, és que si volem que hi hagi gent que vagi a viure als pobles, havent-hi internet, jo crec que això ho afavorirem, no? Això que demanàvem, de que la gent torni als pobles, i a més, hi ha moltíssima gent que està fugint de les ciutats, no?, i que vol tornar a recuperar la natura. Això és veritat que està passant, gent que està canviant la vivenda, està canviant una mica les prioritats. A nivell tecnològic, clar, el govern català ens ha dit, el conseller de Polítiques Digitals ens ha dit diverses vegades, estem fent arribar la fibra òptica a tot arreu, a molts llocs, no? Però, clar, això que dèiem d'aquest últim quilòmetre o l'última milla, com també li podem dir, és el gran problema, no? Perquè que arribi fibra òptica al principi del poble, però després les operadores han de fer arribar aquesta fibra òptica a cada casa, no? Explica'ns una mica què és el que feu a Gifi.net.
Això, és a dir, com que no ens arribava a les cases, doncs preníem la iniciativa. És el que en anglès en diuen el bottom-up. Des de baix, ens fèiem la connexió nosaltres, perquè les empreses deien que no tenien interès en fer-ho, i llavors l'hem d'anar buscant a algun lloc. Fa 20 anys el que anàvem a buscar era típicament la ADSL, que hi havia llavors els ajuntaments, el jutjat de pau, que era del programa Red.es, que a vegades no la feia servir ningú, i nosaltres via ràdio pues, ens anàvem a connectar a l'ajuntament. Ara amb això de la xarxa de la Generalitat pues, tenim aquest punt de presència i el que hem de fer és connectar-nos en allà. És a dir, el que és més complicat és arribar a les cases. En realitat, de fibra òptica ja n'hi ha ara bastant a tot arreu, fins i tot com aquests exemples que us posava de Castro Serracín i Ainsioa. I el que no és acceptable és que a vegades aquesta fibra estigui molt pròxima i no estigui a la disposició dels ciutadans per poder-s'hi connectar.
I tècnicament, no sé, suposo que al llarg de 20 anys la tecnologia també ha anat canviant molt, ara ja és tot en digital. En aquesta mateixa connexió que estem fent, no sé on ets, Ramon, però també hem passat com per diverses fases, no? Ara se sent perfecte, hi ha algun moment que no. Nosaltres sempre a la ràdio diem que el tema digital de vegades no és molt estable, és a dir, que arrisques, no? Amb els enllaços radioelèctrics de la ràdio de tota la vida tenim molta més seguretat, no? Què passa amb això?
Ara, la fibra òptica, penseu que és el mitjà més confiable, perquè és un cable, però que és de plàstic. És a dir, que no li afecta la meteorologia ni, i les freqüències van per dins el cable de fibra òptica, que és de l'amplada d'un cabell, és de micres, i pot anar-hi la internet de tot Catalunya, és a dir, ben gestionat. Per això hi ha diverses tecnologies, després hi ha les de ràdio, que són les més vulnerables a la meteorologia i aquest tipus d'aspectes, però donen la mobilitat, no necessites cables. Després tenim els satèl·lits, i ara s'ha anat parlant molt amb lo de l'Starlink i l'enxaneta, aquestes coses de... Tecnologia sempre n'hi ha moltes, cadascuna té la seva aplicació, i el que sol ser un error és apostar per una sola tecnologia, no? Pensant, mira, ara com que l'Elon Musk fica els satèl·lits, ja està bé, ja no necessitem res més. Això sol ser una gran cagada, si em permeteu.
Bueno, sí, ens van dir que aviat, si Amazon està arribant a les nostres vides per tantes maneres, aviat ens oferirà internet via satèl·lit de forma molt barata, això és el que s'està dient.
Sí, però sempre no tindrà mai les mateixes prestacions que la fibra òptica. I el satèl·lit el necessitem, perquè quan anem amb un cotxe autònom, en veritat no el podem tenir connectat amb un cable de fibra òptica, seria absurd. Però cada cosa té la seva aplicació i un error. També és molt del problema que passa ara amb el 5G. Es va parlant del 5G com si fos que salvarà el món i ens aportarà moltes coses i benvingut siga, però tindrà menys cobertura que el 4G i durarà el que trigui en sortir el 6G. És a dir, la tecnologia, ja ho sabeu, és volàtil, va evolucionant, cada vegada està més disponible i més abastable i és més important, però el que sol ser un error és pensar que una sola tecnologia ho resoldrà tot.
Ara potser ens està escoltant algú amb un transistor de piles, aquest que deia en Joan Pons del Petit de Calerí del divendres, ens deia això, el Miquel Meravella són els transistors d'escoltar la ràdio analògica amb unes piles. Ara ja potser hi ha algú escoltant amb una ràdio així, amb unes piles en un mig bosc. Si ara aquesta persona diu, doncs jo vull que m'arribi a la meva cabana, d'aquí al mig del bosc, internet. Vosaltres què li proporcioneu o què podeu fer amb aquesta persona?
A nosaltres el podem aconsellar... Bueno, jo que som més una fundació, clar, en realitat som com una ONG, per entendre'ns. Per això, quan es parla d'empresa, doncs vull marcar distància, no?
Totalment.
I bàsicament hi haurà dues opcions. Que s'ho faci ell mateix, amb la qual hauria de tenir una mica de coneixement tecnològic i així, i miraríem de donar-li suport a través dels fòrums i lo típic de les comunitats, diguéssim, friquis o tecnològiques. O l'altra cosa, que és la que també hem mirat d'activar, és un ecosistema basat en l'economia circular i local, de que hi hagi operadors o professionals de proximitat, que no és una gran operadora, pot ser un autònom, de que aquest sigui el tècnic i que ell hi acudeixi, que li munti l'antena, si és que ho fa per ràdio, que li tiri el cable, si ho fa per fibra. Penseu que un cable de fibra és molt més fàcil d'estendre que un cable elèctric normal i corrent. L'elèctric, a part de ser caríssim perquè porta coure, i la fibra és un plàstic, és baratíssim...
Però és igual si està molt lluny, per exemple, a molts quilòmetres de l'últim punt de fibra òptica, quan ha d'haver-hi, com a moltíssim?
No, en el cas de Catalunya, amb menys de 5-10 quilòmetres de radi tens alguna fibra ja en algun lloc. I la fibra val cèntims al metro. És a dir, que si fas els números, jo estic connectat des del 2009, i estic, abans deies, on, no saps on... Jo estic a casa meva, a Pagès, no visc ni en un... Visc en un municipi, però no en un poble. No hi ha carrers al voltant, és aïllada. I ens vam comprar la fibra i jo la tinc de sobres pagadíssima. És a més, allò que ens havien dit de que no era rentable, no era rentable per les grans empreses, però des del punt de vista de ciutadà, és molt més barat que hagi fet jo la infraestructura, per entendre'ns, que no pas que ens l'hagi fet una operadora. Hauria pagat molt més.
Ah, és a dir, que no és una cosa molt desmesurada fer-te arribar tu mateix la fibra òptica a casa teva. Clar, jo sempre pensava que en els llocs així més recòndits havia de sempre per satèl·lit. I ara ja no és el cas, això, no?
Exacte. És a dir, allà on hi hagi arribat un cable de coure, és a dir, que arribi electricitat, arribar-hi en fibra és molt més barat. I com dèiem abans, és a dir, tu com a ciutadà necessites aigua, llum, aigua per poder-te dutxar i rentar-te la cara i poder cuinar, electricitat per poder fer... Si no tens electricitat connectat a la xarxa, t'has de fer plaques solars, i això també és caríssim, per entendre'ns, no? I la fibra normalment és el més barat de tot, i per tant és perfectament econòmicament viable.
El que és evident és que volem repoblar Catalunya, volem que torni gent als pobles i si arriba a internet a tot arreu, potser això és una mica més possible.
Matins d'abril dalt al terrat, robant la wifi del veïnat,
GIFI.net, bé, fa 20 anys que estan fent arribar a internet a tot arreu. Veiem a la vostra web aquestes dades que ens agradaria que ens interpretessis perquè entenguem millor la dimensió del que feu i com. Diu que ara mateix teniu 36.981 nodes operatius, 38.851 enllaços de xarxa, 70.141 quilòmetres d'enllaços totals, 52 nodes creats la darrera setmana i 23 nodes passats operatiu la darrera setmana. Aneu fent un control, diríem, extens, no?, de què és el que esteu fent.
Ui, l'hem de millorar molt, aquest control, perquè aquesta web, sí? Com veus, tu que ets del RAM, notaràs que és vintage, no? És de com feta 20 anys enrere. L'hem de fer nova, i perquè aquí ens falta molta de la part de fibra, vale?
Ah.
És que hi ha més cosa de la que fins i tot estàs dient.
Bé, hem parlat de nodes. Una manera de col·laborar amb Gifi.net és apadrinant un node. Explica'ns això.
Sí, és l'exemple que abans m'estaves posant de si jo estic a no sé on, amb la ràdio de piles, allò que em deies, i em vull connectar. Aquesta iniciativa és crear un node de xarxa, i és el que en diem, i tothom, i la iniciativa la pot prendre tothom.
Bé, vosaltres veu néixer a Osona, Gifi.net, ara segurament tu deus viure a Osona encara, o no?
Sí, jo visc a Gurb, a Pagès.
A Gurb, molt bé, prop de la meva sogra. Bé, doncs això, tu vas a Osona, però esteu operant en molts llocs, no? No només a Catalunya, parlaves de Navarra, i fins i tot a l'estranger?
Sí, n'hi ha iniciatives ciutadanes similars, amb diferents denominacions, n'hi ha a tot arreu. De fet, si es diguin Gifi.net o com es diguin, és el de menys. L'important és que la gent prengui iniciativa, que siguin emprenedors i que no ho deixin tot en mans de les grans empreses, per entendre'ns.
Heu tingut molts premis, el Premi Europeu de Banda Ampla de la Comissió Europea, el Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat, heu estat escollits Living Lab per la Unió Europea, Premi a la Innovació pel CNJC, Premi VilaWeb, o sigui, heu tingut un munt de premis. No sé si vols aprofitar l'antena de Catalunya Ràdio per demanar col·laboració, perquè si, dius molt que és una iniciativa, que parles de l'economia col·laborativa. Què necessiteu a Gifi.net? Clar, com viviu? Quines aportacions econòmiques viviu?
Quan creem un ecosistema justament mires de fer desenvolupar un, i aquest és el repte, no? Que entorn d'una xarxa de comuns, que aquest és l'altre eix principal, és a dir, la xarxa és de tots, no és de, diguem, per posar una analogia que s'entengui, si els taxistes fossin amos de les carreteres tindríem un problema, correcte? Perquè una cosa és el servei i l'altra és la infraestructura, i això és el que passa en telecomunicacions, és el problema que tenim. Llavors el que reivindiquem és que les infraestructures siguin neutrals i que no siguin dels taxistes. Perquè si el taxista és l'amo de la carretera, llavors no podràs agafar el cotxe o no podràs agafar el transport públic o et començaran a ficar condicions estranyes. Necessitem que les infraestructures, que ja n'hi ha moltes, i moltes vegades el problema és que estan inaccessibles als ciutadans. Si ens presentem a no sé on amb un cable de fibra òptica, per exemple, amb un punt de presència de la Generalitat, doncs ja hi ha problemes per connectar-nos en alguns casos. I aquests problemes poden ser molt exagerats i, en canvi, la fibra òptica està allà. I necessitem això, que les infraestructures siguin neutres, democràtiques, a disposició de tothom i no només en mans d'interessos privats.
Ramon Roca, i estàs com pessimista o optimista quan mires el futur en l'àmbit digital? Perquè sí que és veritat que venim, per exemple, en el cas d'internet, d'una internet molt lliure, on pensàvem que l'autoregulació era possible. Sembla que això ja és evident que no és possible, l'autoregulació. Però en el tema de telecomunicacions, ets optimista o pessimista?
A veure, el moment ara amb telecomunicacions és molt complicat. Penseu que és un sector que no ha rebut de la crisi, al revés. Està en plena especulació i encara no ha punxat. I les pràctiques comercials són molt agressives i no necessàriament en favor dels ciutadans. Però sóc optimista perquè tots els globus punxen i un dia es posarà el sentit comú i les coses milloraran. També sap greu que sigui una cosa com una pandèmia, no?, que ens acabi d'ajudar a entendre. Millor que no hagués fet falta una pandèmia per donar-nos a compte de lo important que és. Però al moment ara sí que és cert que és molt complicat, es fan moltes pràctiques que no són apropiades. Penseu que hi ha llocs que es despleguen 3 i 4 xarxes, quan realment, sobretot si estem parlant de zones rurals, el fet de que fins i tot es despleguin diverses xarxes, això afecta la competència perquè la disminueix, algú s'arruïnarà. No cal que hi hagin diverses carreteres. El que necessitem és una carretera que estigui disponible a tots els taxistes. Perquè com a ciutadà el que vols és poder triar, oi? No? Que tinguis tres xarxes de fibra òptica en un lloc i els altres no en tingui cap, són uns absurds propis d'èpoques especulatives com les que estem passant. És a dir, realment el moment és complicat, a vegades la gent, si no coneix les interioritats, no se'n dona compte. Hi ha d'haver una mica de regulació, perquè el de regular totalment és la llei de la selva, i ara ens està passant, però jo sóc optimista perquè en el fons les coses es posaran al seu lloc. Estic convençut.
Doncs que sigui neutral i reordenat. Ramon Roca, enhorabona, com sempre, a Gifi.net, que es van avançar molt i ara la seva feina doncs té molt més sentit que mai. Gràcies, una abraçada.